Els dilluns i els divendres tens una cita amb l'esport. Tens una cita amb Roda Esportiva.
Hi trobaràs tot l'esport local, comarcal i professional. Futbol, bàsquet, handbol, motor... Posa't al dia a Roda Esportiva. Escolta'ns els dilluns i els divendres a la 1 de la tarda i en repetició a les 8 del vespre.
Roda Esportiva, el programa d'esports de Roda de Barà Ràdio, amb Raül Riera.
Hola, molt bona tarda, benvinguts a Roda Esportiva, programa d'esports de Roda de Barà Ràdio, on repassem tota l'actualitat esportiva. Salutacions de qui us parla, Raül Riera, qui us acompanyarà al programa d'avui divendres, dia 13 de gener. Comencem, doncs, el programa d'avui. Bé, doncs comencem el programa d'avui. Començarem parlant d'esport local, concretament doncs, comencem amb el futbol. Abans d'endinsar-nos doncs, amb els partits que tenim en aquest proper cap de setmana de la Federació Catalana de Futbol, sabeu que aquí a Roda Barà hi tenim el Club Aleti Roda Barà, que té doncs, dos equips competint en aquesta federació, dos equips amateur i una gran quantitat d'equips de futbol base. Doncs bé, abans d'endinsar-nos en el calendari aquest cap de setmana hem de destacar que la Federació Catalana de Futbol no passa per el seu millor moment, i és que el Tribunal Català de l'Esport ha dictaminat que cal repetir les votacions a la Federació Catalana de Futbol, que es van celebrar el passat dia 22 de maig. Després de detectar 175 vots nuls, l'òrgan judicial ha resolt favorablement el recurs presentat per Àlex Talavera, que va ser el segon classificat als comicis del 22 de maig, que hi va ser superat només per 26 vots pel president sortint, que era Joan Soteras. La Federació Catalana ha emès un comunicat per expressar la seva sorpresa perquè consideren que neguen el dret de vot a 175 clubs, sense que ni tan sols hagin estat escoltats durant la tramitació de l'expedient administratiu. Això és el que diuen des de la Federació Catalana de Futbol. Ara, doncs, s'hauran de repetir aquestes eleccions, segons ha dictaminat el Tribunal Català de l'Esport, i, de moment, la data de la nova cita amb les urnes encara no se sap. Però bé, doncs, de moment, com sabeu, tenim aquí, continuen amb aquesta junta directiva que diu que es troben sorpresos, però bé, doncs, en tot cas, si hi han hagut molts vots nuls i no hi ha massa explicacions, cert, doncs, que també reclama això, no?, la federació, doncs, que s'escoltin els equips que van votar en aquest sentit, aplicant aquest vot nul. Però bé, la veritat és que si s'ha estudiat i s'ha vist que podria haver-hi alguna irregularitat, és molt millor que repeteixi. El president actual, doncs, que està confiat de que tornarà a ser escollit com a president de la Federació Catalana de Futbol. Bé, ja veurem si és així. Ara mateix, com sabeu, és Joan Soteras, I bé, doncs, diu que ell mateix diu que si repeteixen les eleccions les tornaré a guanyar, va dir. Així ho va afirmar a finals de novembre, que en una gala de les estrelles del futbol català. Per tant, doncs, així està la Federació Catalana de Futbol ara mateix, haurà de repetir les eleccions. Joan Soteras, l'actual president, però doncs cal veure què és el que passa després d'aquestes doncs de que Àlex Talavera, que va ser el segon classificat en aquells comicis, doncs hagués presentat doncs un recurs i han fallat favorablement en favor d'Àlex Talavera. Per tant, s'hauran de repetir aquestes eleccions de la Federació Catalana de Futbol. Quan sapiguem dates i com va, com evoluciona tot aquest cas, doncs també ho anirem comentant aquí a Roda Esportiva. I parlem també del que tenim aquest proper cap de setmana en aquesta Federació Catalana de Futbol, i és que el primer equip del Club Atlètic Roda Barà també tindrà jornada, jugarà una nova jornada de Lliga aquest cap de setmana. Un Roda que visita el camp del Vilaseca, serà a partir de les 5 de la tarda. Queden ja poques jornades per finalitzar aquest subgrup 6A de segona catalana. Com sabeu, són 10 equips que juguen aquest subgrup, i els 4 primers juguen a una segona fase de la lligueta per intentar pujar de categoria. La resta jugaran en petites lligues per no baixar de categoria, com va passar l'any passat. Un Roda que l'any passat també va quedar en 5a posició i al final va acabar patint, fins l'últim partit no va aconseguir la salvació degut a aquest format estrany de segona lligueta, que doncs, encara que quedi 5è, has de jugar per no baixar. I què és el que es diferencia aquesta temporada respecte a l'anterior? Doncs que bé, com a mínim, els que, tot i que has de jugar per no baixar de categoria, sí que mantens la puntuació que has fet en aquesta primera fase de la Lliga. És a dir, el Roda ha sumat de moment 19 punts, doncs aquesta puntuació es pot guardar, es manté per la segona fase de la Lliga. Per tant, doncs, tens menys possibilitats de baixar. Òbviament, doncs, és una cosa doncs, molt més justa que no pas la de l'any passat, que podies fer una bona primera fase, quedar en la 5a posició, com li va passar al Roda, i haver-te de jugar al no baixar fins l'últim partit i patint. Per tant, doncs, això tampoc seria massa lògic. Per tant, com a mínim, aquesta temporada per aquí doncs és més just, però en tot cas el Roda hauria d'intentar quedar en els 4 partits que li resten per jugar en la 4a posició, per tenir encara doncs una miqueta més de tranquil·litat i no haver d'estar-se jugant si baixes o no, sinó estar jugant per intentar pujar de categoria, que és veritat que ho té complicat perquè com es mantenen els punts, la Canonja ara mateix li treu 16 punts i és el líder, però bé, doncs en tot cas un Roda que doncs estaria millor en la 4a posició que no pas en aquesta 5a que està ara mateix, i sobretot al Roda el que li interessa és trencar aquesta mala ratxa que porta de 3 derrotes consecutives. Ho vam parlar el passat dilluns amb Marc Virgili aquí a Roda Esportiva. Un primer equip del Roda que ha canviat d'entrenador de nou, va començar la temporada amb Quiqui Torres al capdavant, portaven tot just 2 jornades i es va decidir per les dues parts, tant de l'entrenador com del club, doncs que abandonés el club Quiqui Torres. Durant aquesta setmana s'ha fet càrrec de l'equip Nando Cantón, com sabeu, exjugador, també exporter del Roda, i que doncs, també havia entrenat anteriorment al conjunt rodenc, però per impossibilitats de la feina ja va avisar que seria temporal. El Roda va continuar doncs, buscant més algun altre entrenador. Finalment s'ha decidit que torni Quiqui Torres, perquè doncs, també és complicat trobar entrenador ara a meitat de temporada. I ara doncs continua Torres en aquest inici d'any al capdavant de l'equip. I bé, doncs, el que ha de fer el Roda, doncs, intenta primer tallar aquesta ratxa negativa de 3 derrotes consecutives al camp del Vilaseca, i que doncs, intenta sumar més punts per intentar arribar a la 4a posició en aquestes 4 jornades que resten. El Vilaseca ocupa la 8a posició amb 14 punts, això sí, té un partit menys disputat que li resta jugar davant de la Pobla de Mafumet B. I bé, doncs, en tot cas, un Vilaseca que doncs, no està massa lluny del Roda, perquè si li treu 5 punts al Roda, com diem, té un partit menys. Per tant, doncs, si li guanyés al Vila-seca al Roda, compta perquè doncs, podria escalar molts llocs a la taula o com a mínim apropar-se molt al Roda, que ja quedaria tan sols 2 punts i amb un partit menys encara al Vila-seca. Per tant, doncs, una subgrup 6A, una segona catalana que ha estat allò tot més apretat, a excepció del primer classificat que està molt distanciat, i bé, doncs veurem com va aquesta setmana al conjunt rodenc. Com dèiem, aquest partit que serà diumenge al camp del Vila-seca a partir de les 5 de la tarda. I el filial del Club Atlètic Roda Barà, que també jugarà partit aquest cap de setmana, un filial rodenca, doncs ve de perdre la passada setmana per 8-1 al camp de la Unió Esportiva Valls, el filial, i ve doncs un filial del Roda que no està fent bona temporada. Està ara mateix al cué d'aquesta quarta catalana, una lliga també amb pocs equips, aquest grup 24, que tan sols està format per 12 equips, però bé, doncs el Roda ocupa aquesta última posició, només ha sumat 8 punts en 13 jornades, i bé, doncs un Roda que a més acumula 4 jornades amb derrotes, 4 derrotes consecutives, 5 jornades encara sense guanyar. Veurem com va, però de moment doncs, no va gaire bé aquesta temporada per al conjunt rodenc. 13a jornada de Lliga. Jugaran aquest proper cap de setmana la 14a, un filial rodenc que jugarà dissabte a casa, on rebrà el Vilavella Atlètic a partir de les 4 de la tarda. El Vilavella Atlètic ocupa la 6a posició amb 18 punts. Local destacar que els germans rodencs Jordi i César Brugnani, que han renovat el seu contracte amb els Barcelona Dragons, l'equip que competeix a la Lliga Europea de Futbol Americà. El Jordi juga com a defensive back, s'ha convertit en un dels líders del vestidor i és un dels jugadors més importants de l'entitat. I el César ocupa la posició d'outside linebacker i, com el seu germà, afrontarà la seva tercera temporada a les files dels Barcelona Dragons. Uns Dragons que la temporada passada van millorar molt la imatge respecte de l'anterior. L'anterior va ser la primera que tornaven a competir, i els Barcelona Dragons que tornaven a formar-se i a ser un equip competitiu de la Lliga de Futbol Americà, de la Lliga Europea de Futbol Americà, i doncs bé, doncs era una primera presa de contacte. La segona ja directament han accedit, van aconseguir arribar fins a les semifinals del campionat. Finalment veurem si aquesta poden arribar a les finals. Els Dragons disputen els partits de casa a l'estadi municipal de Reus, per tant ho tenim ben a prop. Aquí a Reus és on juguen els partits els Barcelona Dragons, tot i dir-se Barcelona Dragons, però bé, en tot cas també és bo per nosaltres perquè ho tenim una miqueta més a prop i més accessible que no pas a Barcelona. Uns Dragons que bé, doncs ara estan en una fase que es diu Combine. Què és això? Doncs que també es busquen jugadors per si doncs, poden accedir, si veuen si hi ha algun jugador doncs, que els és interessant, són com una espècie de proves, i a partir d'aquí doncs, van recorrent al territori fent aquestes proves per si hi ha algun que potser doncs, seria interessant, algun jugador que seria interessant incorporar a l'equip. Per tant, doncs, ara estan en aquesta fase, el Combine 2023, i bé, doncs també qualsevol persona s'hi pot apuntar. Hi ha un formulari d'inscripció d'aquest Combine Tour, que es diu, ho podeu trobar a la web dels Barcelona Dragons, que és barcelonadragons.com, barcelona-dragons.com, i bé, doncs, destacar que les properes dates són el dia 15 de gener passaran per Portugal, en aquesta Combine Tour dels Barcelona Dragons, també, després a Madrid el dia 28 de gener, a Reus serà el dia 12 de febrer, ja acabaran a Andalusia, que de moment encara no hi ha la data publicada, posa pròximament, però en tot cas doncs, també faran una aturada a Andalusia. Hi ha un preu d'inscripció que és de 15 euros i bé, doncs, només heu d'omplir un formulari a la mateixa web i us podeu apuntar en aquest Combine Tour que estan fent els Barcelona Dragons Si, doncs, si esteu interessats, si us agrada el futbol americà i us agradaria practicar-lo, doncs bé, doncs potser seria una bona opció per fer-ho. També destacar en esport local que, com sabeu, continua la zona esportiva municipal Eixample en marxa, oberta. Una zona esportiva municipal Eixample que s'ha ampliat aquest any amb la nova construcció, amb la reforma dels vestidors i també la reforma de tota la sala, que abans on hi havia el restaurant s'ha fet dues sales, una de musculació i l'altra per classes dirigides. I bé, doncs, ara amb la gestió de JocNet s'ofereixen tres tarifes diferents. Una amb un preu de 18,15 euros al mes, perquè amb el que es pot utilitzar el gimnàs, la sala de musculació, i una altra tarifa, que són de dirigides il·limitades més gimnàs, per un preu de 25,95 euros al mes. A més, al gimnàs també es pot gaudir de les classes dirigides de GAC, Zumba, Cardiobox o Pilates, entre d'altres. I també hi ha una tarifa que es diu tot inclòs i il·limitat per 39,50 euros al mes, que també es pot utilitzar a part del gimnàs i les classes dirigides, doncs també tenir disponibles les pistes de pàdel. A una zona esportiva municipal d'Eixample, on s'organitzen entrenaments programats, també partides obertes, tornejos express de pàdel, lligues internes, equips, hi ha equips federats, han format un equip federat per competir. També hi ha equips socials, no? Doncs equips doncs més per no competir, sinó per en partides doncs més obertes. També es realitzen cursets de pàdel i de tennis per a totes les edats i nivells, i també classes particulars. L'horari del complex esportiu és de 9 del matí a 9 de la nit. Per tant, doncs, aquesta és la informació que tenim de la zona esportiva municipal d'Eixample. Si voleu més informació, podeu entrar a les xarxes socials, al perfil d'Instagram, que és la.eixample. També podeu descarregar-vos l'app gratuïta Reserva Play. Des d'aquí es poden fer les gestions de les inscripcions i també reserva de pistes. I si no, doncs podeu accedir, podeu anar a la mateixa zona esportiva municipal d'Eixample, on allà us informaran de tot. Han situat també un mòdul just en el centre, diguem, d'aquesta zona esportiva. Quan entres, doncs, te'l trobes de cara, i en aquest mòdul també es fan les gestions de les inscripcions i també serveix com a bar. Hem de parlar també d'esport professional per destacar que ahir el Barça va aconseguir guanyar el partit de les semifinals que va disputar davant el Real Betis, un partit que va patir de valent. I és que vam veure un Barça amb dues cares, i sembla que ens hi estem acostumant ja en aquests últims partits, perquè sembla que segueixen la mateixa línia. El Barça, que va estar molt bé al principi del partit, amb un gran Dembélé, fent un gol també. Primer es va anul·lar un gol a Pedri per fora de joc una mica estrany, veient la repetició. Sembla que la ungla era massa llarga, i per això es va anul·lar aquest primer fora de joc de Pedri. Lewandowski va avançar al Barça al minut 40, abans del descans, després d'una bona jugada de Dembélé. Un Dembélé que, com diem, va fer un bon partit. A la segona part, el Betis va aconseguir igualar després de que Xavi canviés a Dembélé al minut 60, també a Frenkie de Jong. No és si per molèsties, es creu que doncs també pensa una mica en la final, però bé, doncs això va canviar totalment el partit. Va donar entrada a Ferran Torres i a Sergio Busquets per De Jong i Dembélé, i el partit va canviar a partir d'aquests canvis. El Betis es va anar més amunt, va guanyar terreny, i finalment al minut 77 Fekir va fer l'1-1. A la segona, així es va arribar al final dels 90 minuts reglamentaris, perquè a més Lewandowski també va fer un gol que també va ser anul·lat al minut 81. Per tant, doncs es va arribar amb l'empat a 1 al final del partit, dels 90 minuts, i es va procedir a fer la pròrroga. Només començar la pròrroga, al minut 93, Ansu Fati va fer un gran gol, un golaç, engaltant una pilota que va significar l'1-2, però Loren Moron va fer l'empat a 2 al minut 101, també amb un gran gol, amb una mica així de taló, i després d'una gran jugada de Luis Enrique. Luis Enrique, que va fer un gran partit ahir, va ser el millor del Betis amb diferència. I bé, doncs, després d'arribar amb empat a 2 també a la pròrroga, es va anar als penals. I als penals va aconseguir guanyar el Barça gràcies a dues aturades de Ter Stegen, i de que el Barça no va fallar cap penal. Van llançar els penals Lewandowski, Kessié, Ansu Fati i Pedri. Van fallar per part del Betis, o els arriba a parar el penal Juanmi i Carballo, William Carballo. La final es disputarà diumenge d'aquesta Supercopa d'Espanya, que com sabeu s'està disputant a l'Aràbia Saudita. Serà diumenge a partir de les 8 del vespre i més, doncs, la final que serà un clàssic, Barça-Real Madrid, que s'enfrontaran per aconseguir aquest títol de la Supercopa d'Espanya. Un Real Madrid que també va aconseguir passar a la final gràcies als penals. Va aconseguir guanyar el València als penals després de que el partit acabés amb empat a 1 i que doncs, la pròrroga no es fes cap gol. Finalment el València doncs, va fallar també dos penals, també aturats per Thibaut Courtois. Aquest cap de setmana, a part d'aquesta final de la Lliga, perdó, aquesta final de la Supercopa d'Espanya, també tenim jornada de Lliga, tot i que, doncs, òbviament no complerta, perquè doncs, ni Barça, ni Real Madrid, ni Betis, ni València juguen aquesta jornada, perquè estan jugant aquesta Supercopa a l'Aràbia Saudita, però sí que tenim jornada dels altres dos equips catalans que tenim en aquesta primera divisió. El Girona jugarà demà, dissabte, ho farà a casa, a Montilivi, on rebrà el Sevilla a partir d'un quart de 5 de la tarda. L'Espanyol, per la seva banda, jugarà diumenge, ho farà al camp del Getafe a partir de les 2 del migdia. En la classificació, destacar que el Girona ocupa la 12a posició amb 18 punts, té la zona de descens a 3 punts, per tant, doncs, està de moment en bon marge, la meitat de la classificació aproximadament. En canvi, l'Espanyol, que està al penúltim classificat, 14 punts pel conjunt blanquiblau, té la salvació, això sí, a un punt tan sols, però bé, l'Espanyol que necessita sumar punts. Els rivals d'aquesta setmana, com dèiem, del Girona serà el Sevilla, un Sevilla que està encara pitjor que està bastant malament a la zona baixa, només li treu un punt a l'Espanyol, no està en zona d'ascens, però per poc, i bé, doncs, en aquest cas l'Espanyol, que com dèiem, que jugarà contra el Getafe, un Getafe que està situat ara mateix a la zona mitja-baixa de la taula, 13a posició amb 17 punts. Per tant, l'Espanyol que faria bé d'intentar treure els 3 punts al camp del Getafe. Veurem si ho aconsegueix aquest diumenge a les 2 del migdia. Can you tell me? I need to know. També destaquem que demà dissabte el Nàstic de Tarragona visitarà el camp del Cornellà, en el que serà una nova jornada de la primera ref en el grup 2, un conjunt grana que ve de perdre la passada setmana contra l'Atlètic Balears, i bé, veurem si pot reprendre o tornar a la victòria. També era un partit en el que venia després de l'eliminació en Copa del Rei i d'un desgast físic important. Veurem si aquesta setmana ja s'han recuperat el conjunt tarragoní, els jugadors tarragonins, i aconsegueixen doncs, tornar al camí de la victòria. Un Nàstic que ocupa la 9a posició amb 26 punts, està a 2 punts de la zona de promoció d'ascens en una lliga, aquesta primera ref, que està tot molt, molt, molt apretat, a excepció dels 3 últims, o dels 4 últims. Després doncs, està tot molt, molt apretat en aquesta primera ref. Per tant, tindrem aquest Cornellà Nàstic a partir de les 7 de la tarda de dissabte. També tindrem la jornada de Lliga Femenina, la Lliga F, serà aquest cap de setmana la 15a jornada. Es disputarà el Barça que visitarà el camp de l'Sporting de Huelva a partir de les 12 del migdia, serà demà dissabte, a partir de les 12, Sporting de Huelva-Barça. Un Barça que està pendent a veure quina resolució acaba passant, no?, de tot el que ha passat en la Copa de la Reina, i és que el Barça va aconseguir guanyar aquesta setmana 0-9 a l'Osasuna, però hi podria haver una alineació indeguda perquè va jugar Heise Ferreira, que va ser expulsada en el seu últim partit. que doncs, òbviament, reglament en mà, doncs, no podria jugar amb el Barça, però clar, el Barça s'escuda o s'excusa, en aquest cas, dient que a la web de la federació no apareixia aquesta sanció a Geise Ferreira. Per tant, doncs, podria ser una errada de la federació. Veurem si això és suficient perquè el Barça doncs, se pugui salvar d'aquesta... de l'eliminació de la Copa de la Reina, o si, bé, doncs finalment que és el que acaben dient. Òbviament, si una jugadora acaba expulsada en l'últim partit que va jugar a la Copa de la Reina, doncs no pot jugar el següent, tot i que va ser amb un altre equip. Tampoc pot jugar amb el seu nou equip, que és el Barça. Per tant, ho té complicat el Barça per seguir en aquesta Copa de la Reina, tot i la victòria. Aquesta setmana, com diem, es reprèn la Lliga, amb aquesta jornada 15, Sporting de Huelva, Barça, el dissabte a les 12. També jugarà l'altre equip català que tenim en aquesta Lliga F, el Llevant les Planes, que dissabte, també a les 12 del migdia, rebrà a Sant Joan d'Espí a l'Alavés. Un Llevant les Planes que ocupa la 13a posició amb 12 punts, està a un punt del descens, per tant, seria bo que intentés sumar, perquè a més aquesta setmana s'enfronta a un Alavés que està just darrere del Llevant les Planes i amb els mateixos punts que el conjunt català. En bàsquet destaquem que el Barça rep avui a 8:45 del vespre a WFS al Palau Blaugrana en la jornada número 19 de l'Eurolliga. L'EFES d'Istanbul és campió de les dues últimes edicions i és un dels equips més potents de la competició. Té grans jugadors com Larkin, Seaborn, ara a més ha tornat Singleton, o han fitxat a Singleton, un ex del Barça també. Tenen una gran plantilla a l'EFES, tot i anar no gaire bé en la classificació. Cada any fan el mateix, es classifiquen en la 7a-8a posició i acaben guanyant la competició. Veurem com va aquest any, però bé, el Barça avui té un rival difícil, un Barça que arriba al partit després d'una bona victòria contra l'ASVEL i amb l'objectiu de seguir liderant la competició de l'Eurolliga. Veurem si ho aconsegueix. També tindrem jornada de la Lliga Endesa aquest cap de setmana, un cap de setmana que ens deixa els següents partits. El Bàsquet Girona jugarà demà dissabte, ho farà a casa, on rebrà el Bilbao Bàsquet a les 7 de la tarda. Pel que fa al Joventut, jugarà a la pista del Baskonia, ho farà diumenge a les 5 de la tarda. El Barça jugarà també diumenge a les 5, ho farà a la pista de Luca amb Múrcia, i el Manresa, que visitarà la pista del València Bàsquet, també diumenge a les 5 de la tarda. Serà la jornada número 16 de la Lliga Endesa. Hem de comentar que en tennis Paula Badosa ha hagut d'abandonar el torneig d'Adelaide, on havia de disputar les semifinals contra Daria Kasatkina. L'organització del torneig ha anunciat aquesta matinada la baixa de la tenista catalana per una lesió a la cuixa dreta, classificant-se així Kasatkina directament a la final del torneig. La retirada arriba quan només resten 3 dies per l'estrena de Paula Badosa a l'Open d'Austràlia. També en tennis, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut en les semifinals del torneig d'Oakland davant la parella Lamons-Withrow en dos sets. Els dos han acabat al tie-break i doncs han decantat per l'altra parella. I acabarem parlant de motor, i és que ahir al Dakar Sebastián Loeb va aconseguir la quarta victòria seguida. El pilot d'Alsacià va tornar a imposar-se en cotxes, però a Tillà es manté líder sòlid amb més d'una hora d'avantatge a la general. En motos, cara i creu per als germans Benavides, Luciano Benavides va guanyar la seva tercera etapa, va ser el més ràpid en motos per davant de Daniel Sanders i Toby Price. En canvi, el seu germà Kevin va entrar desè i va perdre el liderat en la classificació general. Skyler House torna a ser líder per davant de Price. Avui s'està disputant aquesta 12a etapa. Doncs bé, fins aquí Roda Esportiva d'avui. Nosaltres tornem el dilluns amb més esport. Gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu molt bon cap de setmana.